Començarem amb la quarta jornada de Coneix la recerca a l'EPS i la primera presentació, bueno, primer de tot recordar el que recordo sempre, que quan tots els ponents teniu un quart d'hora per parlar i que quan ja estem a punt de fer els 15 minuts, jo m'aixecaré. Això voldrà dir que hem d'anar acabant, d'acord? Doncs vinga, la primera presentació és la següent. Un momentet, que això està més petit i aquí no tinc llumeta. Saps que hi ha materials amb memòria? Hauria d'haver estat a càrrec del professor Joan Josep Sunyol, però no ha pogut venir, i llavors ho farà la professora Lluïsa Escoda, d'acord? Que és del grup de recerca de materials i termodinàmica. Doncs endavant.
Molt bé, bon dia a tots. Bé, el nostre grup es dedica a l'estudi de materials avançats, en concret aliatges metàl·lics, i estudiem, o ens dediquem a dues línies completament diferents. Una d'elles són els aliatges amb memòria de forma i és la que explicaré amb més detall. L'altra línia és l'obtenció també d'aliatges metàl·lics mitjançant molturació mecànica. Bé, què entenem per un aliatge amb memòria de forma? No sé, a algú se li ocult de resposta? O creu més o menys que pot ser un aliatge amb memòria de forma? Suposo que la resposta és ràpida, no? Doncs aquells aliatges que pel fet d'aplicar doncs, una pressió, un esforç, una temperatura o bé un camp magnètic, doncs pateixen una deformació. Clar, vosaltres podríeu estar pensant, doncs està parlant d'una molla. No, perquè el fonament és completament diferent. Els aliatges de memòria de forma es basen en que tenim inicialment una estructura, que és l'estructura que veieu aquí més allargada, és una estructura que es diu martensita, i quan nosaltres apliquem un efecte exterior, per exemple la pressió, la temperatura, un camp magnètic, resulta que es transforma en una altra nova estructura, que és una estructura de forma cúbica que s'anomena austenita. El pas de martensita a austenita, i quan deixa d'actuar a l'agent extern representa que aquesta austenita passa una altra vegada a l'estructura martensítica, havent un intercanvi d'energia amb l'entorn. Fixeu-vos que és important que hi ha un canvi de dimensions. Bé, com funcionaria això a nivell pràctic? A nivell pràctic funcionaria que si jo tinc, per exemple, una vara metàl·lica d'un aliatge d'aquest estil, tinc una estructura que és de tipus martensita perquè és la més estable a temperatura més baixa, i nosaltres li apliquem una deformació. Si fos una molla, al deixar anar aquesta deformació, al deixar de fer l'esforç, resulta que la vareta tornaria a la seva posició original, però això no passa. Què hem de fer? Hem de subministrar calor de manera que aquesta estructura, perquè jo tinc ara martensita deformada, passa a austenita i quan refredem passa de nou a martensita, de forma que jo podria tornar a reiniciar el procés. Aquests aliatges que segueixen aquest tipus de procediment s'anomenen aliatges amb memòria de forma, però es poden classificar en tres tipus. Aquests que acabo de dir, que s'anomenen chain memory alloys, que es fonamenten en el procés que us acabo de dir, però després hi ha uns altres que són aliatges també amb memòria de forma que s'anomenen superelàstics. Què són aquests aliatges? Aquests aliatges són que quan nosaltres li apliquem un esforç, es deformen, poden arribar a deformar-se, seguint la mateixa reacció anterior, el canvi d'estructura, poden arribar-se a deformar-se un 10% de la seva estructura inicial, però que quan deixo d'aplicar l'esforç, tornen a la seva posició inicial, a les seves dimensions inicials. Tenen moltes aplicacions, i això segur que quan a la nostra vida quotidiana, si hem anat mai a l'òptic, ens diuen, aquí tenim unes ulleres que són de pasta, i aquestes són metàl·liques, i ens les pleguen allà, no? D'acord? Clar, tenim un material que és de tipus superelàstic. Què passa? Que al deformar-les, deixes d'aplicar l'esforç, tornen de nou a les seves dimensions originals, sense trencar-se. Bé, llavors hi ha un tercer grup, que és de materials amb memòria de forma, que són els materials magnètics. Aquests es caracteritzen perquè la seva composició tenen elements que ja tenen per si propietats magnètiques. I llavors, quines aplicacions tenen aquests materials? Pues aquests materials s'utilitzen sobretot com a sensors i també s'utilitzen com a refrigerants. Bé, no entrarem en detall de com funcionen com a refrigerants, però és molt semblant al procés de refrigeració que tindríem amb un gas. Si nosaltres comprimim un gas aplicant una pressió, nosaltres sabem que la temperatura augmenta, mentre que si traiem la pressió, el volum augmenta i per tant la temperatura baixa. En aquest cas absorbiria calor de l'entorn, per tant la temperatura de l'entorn baixaria. Bé, com actuen aquests materials? De forma similar, quan jo tinc elements que tenen comportament magnètic, és a dir, tenen moments magnètics, quan els apliquem un camp magnètic extern, tendeixen a orientar-se, que és la figura d'aquí dalt, tendeixen a orientar-se en moments magnètics i, en conseqüència, per raons termodinàmiques que no explicaria aquí, la temperatura augmenta. Va? Si ara trec el camp magnètic, què passa? Pues estem de nou en una situació completament desordenada, la temperatura baixa i llavors absorbeix calor de l'entorn. Aquest seria el funcionament d'un refrigerant magnètic, que estan basats també en aliatges amb memòria de forma. Es basen en la transformació que us estic dient. Aquesta estructura d'aquí seria l'estructura austenita i aquesta d'aquí seria l'estructura martensita. Però ara aquesta transformació està provocada per l'acció d'un camp magnètic, posar i treure aquest camp magnètic. Bé, aplicacions. En tenen moltíssimes. Primerament perquè són materials, quan s'utilitzen com a refrigerants, que de cap manera contaminen l'entorn. Si comparem amb altres refrigerants, tampoc provoquen contaminació acústica. A més, tenen una eficiència energètica d'un 30% superior als refrigerants normals. I actualment, com ocupen molt poc espai, s'estan utilitzant moltíssim a la indústria automobilística. Bé, què és el que fem nosaltres? Nosaltres ens dediquem a la síntesi i caracterització d'aquests aliatges, en concret en aliatges magnètics, aquests últims que acabo d'explicar. Primer, clar, els formem. Val? I com ho fem? Ho fem amb una tècnica que s'anomena arc melding. En què consisteix? Consisteix en agafar elements químics purs en forma de metàl·lic, metalls i en formes de làmines o trossets. I es fonem mitjançant una descarga elèctrica. Se'ns forma una peça massissa que és un aliatge perquè s'han difós els elements químics i aquesta peça massissa o bé l'analitzem o bé la conformem, és a dir, la transformem en làmines o la transformem en fils. Quina caracterització fem? Doncs fem una caracterització tèrmica a baixa temperatura amb un DCC, fem una caracterització tèrmica a alta temperatura, també fem una caracterització estructural utilitzant un difractòmetre de raigs X i fem una caracterització morfològica utilitzant el microscopi electrònic. Vaig a mirar una mica per sobre cada una de les dades que obtenim en aquests aparells. Tant amb el DCT, que és un calorímetre, és un calorímetre normal i corrent de baixa temperatura, com el calorímetre de l'alta temperatura, nosaltres el que tenim són uns termogrames com aquests. Val? En aquests termogrames nosaltres podem obtenir informació de diferents variables termodinàmiques, diferents magnituds termodinàmiques. És a dir, podem saber quin és el comportament de la capacitat calorífica en el procés de la transformació austenita-martensita i al revés. Podem saber també quina és l'entalpia que va lligada al procés, tant com el procés directe com el procés invers. Clar, aquí xoca una mica perquè estan fent un procés que és completament reversible, però veiem que hi ha una histèresi. Què vol dir això? O sigui, que el procés, per exemple, aquest seria de l'afredament, el de dalt, que seria el d'anar d'austenita a martensita, és un procés exotèrmic, però té una àrea, veieu, una mica molt més gran que el procés invers. Això què vol dir? Que l'entalpia d'aquest procés no és el mateix, igual que les temperatures de pic. Val? Per tant, hi ha una histèresi que això li dona certes avantatges, perquè ens permet treballar amb un interval de temperatura molt més ampli. Què podem determinar també? Doncs podem determinar l'entropia del procés i alguna magnitud més que estigui relacionada amb aquestes dues magnituds, com podria ser l'entalpia lliure. Val? Per tant, fem una acreditació completament tèrmica del procés de transició de la reacció de transformació martensita-austenita. Què fem amb l'acreditació estructural? Bé, doncs sabem en tot moment quin tipus d'estructura tenim. Val? Estem parlant d'estructura cristal·lina, eh? Estem testant microestructura. Val? Bé, nosaltres això ho fem a partir d'un difractòmetre, tenim dos, bueno, serveis de recerca tenen dos difractòmetres, un és de difractòmetre a temperatura ambient, que és un difractòmetre de pols, i l'altre és un difractòmetre que podem treballar a diferents temperatures i per tant agafar quina és l'estructura cristal·lina que té en aquella temperatura en concret, val? Que s'anomena difractòmetre de monocristall, i utilitzem i obtenim, perdó, aquests difractogrames, eh? Això són difractogrames. En aquests difractogrames quina informació tenim? Doncs mira, doncs sabem que en aquestes condicions que es va agafar el difractograma aquest teníem una estructura que és austenita. I una austenita de quin tipus? Perquè clar, estem treballant estructures cúbiques però de components quaternaris, és a dir, estem treballant en quatre elements metàl·lics diferents. Clar, això origina un desordre. En aquest cas, el tipus de desordre és un desordre R2U, però podem anar classificant el tipus de desordre que tenen. A més, també podem saber el paràmetre de cel·la. Què és el paràmetre de cel·la? Pues, l'estructura cúbica, les seves dimensions. S'entén? Bé, per exemple, a una alta temperatura o per un altre material, nosaltres obtenim aquest difractograma. Què és aquest difractograma? Pues mira, correspon exactament, després de fer-li l'anàlisi, que ho fem per un programa de càlcul, ho tenim que correspon a una estructura ortoròmbica amb uns determinats paràmetres de cel·la. Això d'aquí són les direccions, no es veu gaire bé, però són les direccions que agafa la senyal al difractòmetre. D'acord? Bé, això ens permet saber en tot moment doncs, quin tipus d'estructura i quina és la mida del cristall que nosaltres tenim. La caracterització morfològica es porta a terme a partir del SEM. I clar, aquí hi ha tres microfotografies que bueno, semblen molt interessants, perquè, clar, perquè el pare de la criatura ho troba tot interessant. No? Bé, aquí podem veure doncs, el flux de calor, això és una cinta, el bulk l'hem conformat i hem tingut una cinta molt prima. Veiem el flux de calor que té aquesta direcció i això origina, per tant, que els nostres grans siguin de forma columnar. Perquè van d'un cantó de la cinta cap a l'altre, d'acord? Bé, aquesta d'aquí per mi és una microfotografia de llibre, l'hem obtingut nosaltres i podem veure, no sé si ho veieu, que hi ha com unes espècies de roguetes aquí, veieu? Val? I això és característic de l'estructura martensítica, costa molt de trobar-ho, però aquí l'hem pogut visualitzar. I aquesta, bueno, són microfotografies que corresponen a l'estany, val? I aquesta d'aquí, manganès, silici, manganès, estany, bueno, és de quatre elements, eh? I aquesta d'aquí seria l'estructura d'una austenita, val? D'alguna manera, aquestes microfotografies ens corroboren el que hem trobat anteriorment per DSC o el que hem trobat també per el difractograma, val? Després, també utilitzant el propi microscopi electrònic, però ara ja utilitzant una altra tècnica que està en el mateix aparell, que és la tècnica de simplificant, li diríem que és EDX. Què me permet aquesta tècnica d'EDX? Pues me permet primer mirar si he tingut alguna contaminació al llarg del procés en el qual he estat doncs, formant la mostra. S'entén? Clar, el més normal és que, com utilitzem també manganès, tinguéssim contaminació per oxigen i això ens pot donar doncs, que les propietats finals del producte que siguin molt diferents a les que nosaltres voldríem. I hi ha una altra cosa, que clar, nosaltres per exemple preparem manganès 50, níquel 45, estany tal, coure tal. Clar, això és el que tu prepares, però quan realment has acabat tot el procés, realment no tens aquests percentatges atòmics que hem dit. Per tant, mitjançant l'EDX, nosaltres podem saber quina és la composició que tenim. Va? Que si volguéssim fer més acurades, doncs utilitzaríem l'ICP. L'altra línia que tenim és la línia de síntesi d'aliatges metàl·lics mitjançant motoració mecànica. Aquí és molt interessant aquesta línia perquè estem obtenint aliatges amb pols que ens permeten en tot moment saber o controlar l'estructura que nosaltres volem. És a dir, o volem obtenir materials que siguin completament amorfos i després ja li donarem l'estructura que volem, o ja obtenir per molturació una estructura típica. Bueno, acabo aquí perquè sembla que se m'està acabant el temps. Dic que també col·laborem en altres línies de recerca, val? Aquí en concret en fibres tèxtils i en polímers, i bueno, que tot això ha donat lloc, doncs, a diverses tesis doctorals. També actualment tenim un parell de línies de tesis doctorals que s'estan portant a terme, treballs de recerca, treballs finals de màster, i bueno, que estem oberts a qualsevol situació. També dius que a nivell de, ja amb més especialització, pels electrònics, si hi ha algun electrònic, nosaltres proposem projectes en base a disseny i construcció de sistemes de mesura amb components electrònics, podem mesurar cicles d'histèresi, podem acoplar termogravímetres, i per als mecànics, dius, si hi ha algun mecànic, que ofertem també el disseny de sistemes de producció. En aquest cas teníem la màquina que ens permet conformar del bulb metàl·lic a cinta. Moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta.
I ara, si algú té alguna pregunta.
Jo volia preguntar sobre els refrigerants magnètics, com funcionen, perquè quan tenim un gas refrigerant, el que fem és evaporar-lo dintre la cambra que volem refrigerar i condensar-lo fora. Però si estem parlant d'un material sòlid...
Igual, perquè és un canvi d'estructura. Quan estàs... T'ho explico, tinc una... Bé, aquí tens, no sé si ho veus, hi ha un frigorífic aquí al mig, hi ha un frigorífic dibuixant, no es veu gaire bé. Això ho tenim dividit en dos parts, la part externa del frigorífic, vale? I la part interna del frigorífic. Vale? La part externa del frigorífic, nosaltres amb un refrigerant magnètic, el que tenim és aquest aliatge metàl·lic, vale? Li subministrem un camp magnètic, resulta que s'orienten, en conseqüència la temperatura augmenta, i clar, a l'augmentar la temperatura i estar en contacte amb l'exterior, subministra calor a l'exterior. Al subministrar calor a l'exterior baixa la seva temperatura, continua estant completament ordenat perquè resulta que tenim el camp magnètic, i ara quan traiem l'imà, estem de nou a l'interior del frigorífic, que actua com? Pues tenim ara un material que està completament desordenat perquè nosaltres hem tret l'imant, com a conseqüència la seva temperatura baixa moltíssim, moltíssim, i clar, què fa? Absorbeix calor de l'on? De l'interior del frigorífic. D'acord? En conseqüència la seva temperatura augmenta, encara que el tenim desordenat, va? Però ha absorbit calor. Per tant, absorbir calor del frigorífic baixa la seva temperatura. Si ara li torno a subministrar a l'exterior el camp magnètic, fem un procés completament cíclic.
I com el feu entrar i sortir de la cambra que voleu refrigerar?
No entrem i sortim, o sigui, és col·locar, o està funcionant l'imà o no està funcionant. O sigui, col·locar l'imà o no col·locar, o sigui, no és un imà, o sigui, és un circuit magnètic. No. Aquí s'ha representat un imà, però no és ben bé un imà.
Que hi ha alguna altra pregunta? Jo en tenia una. Aquests noms que donem, no els sabria repetir. Els noms d'on venen?
És, el de la martensita, sí. Estenita, és de la transformació de la martensita de l'acer. Ah. O sigui, un acer, quan passa de ferro gamma, si el refredes molt ràpidament passa a martensita, i solament és un procés de canvi estructural. Llavors s'ha agafat el mateix criteri, com és un canvi estructural bàsicament.
Sí. I per comprovar que funciona, per exemple, has parlat de que es podria fer una aplicació en cotxes, no?
Sí, està intentant, sí, en sí. Cotxes, per exemple...
I llavors com comprovaríeu que està fent la funció que fa i que la, o que l'has de canviar? Perquè tu has parlat que seria com un microxip allà, no? Una cosa molt petitona i tal. Això, clar, encara deu estar en estudi, no?
Una mica. Està molt en estudi, perquè el que està acoplant és la casa Mercedes. Ah. La casa Mercedes està acoplant
En elevadors, sabeu que tenim aquells elevadors que tanquen i pugen els llums? No? Doncs allà. Però llavors aquests són de memòria de forma. Va? A recuperar la forma, si tenen una, fan força. A fer força, doncs eleven. Va? Sí, és. Però s'està posant, és molt novedós, perquè un dels problemes que tenim és que clar, aquestes transformacions les havíem d'obtenir a temperatura ambient. I moltes d'aquestes transformacions les tenim a menys 140 graus centígraus o a 300 graus centígraus. Clar, es tracta de trobar la composició adequada
que aguanti tot
que això. Ens permeti treballar a temperatura ambient. I clar, a vegades una composició adequada tampoc ens fa l'efecte, perquè clar, depèn de la seva composició, és un tipus, un altre de material de memòria de forma. I poden ser poc energètics també, eh?
Molt bé, i alguna altra pregunta? No? Doncs vinga, moltes gràcies.